Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. 235 morts com a mínim és el balanç provisional d'un atemptat a Egipte, concretament al nord de la península del Sinaí, a la mesquita Al-Raudà de la ciutat de Bir al-Abed, a l'oest de l'Arish, a mig camí entre el delta del Nil i Israel. Sembla que podria ser el Daesh o Estat Islàmic l'autor d'aquest crim, una massacre que també ha provocat moltes desenes de ferits. Segons alguns mitjans locals, els fidels d'aquesta mesquita són sufís, branca de l'islam que els islamistes radicals consideren apòstates perquè veneren sants i santuaris, cosa que també qualifiquen d'equivalent a la idolatria. En plana de casa nostra, en plana política, el Suprem es quedarà a la investigació dels membres del govern de Puigdemont i de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. En canvi, l'Audiència Nacional manté la causa contra l'exmajor dels Mossos Josep Lluís Trapero i la intendent La Plana. Això s'ha informat avui després de la decisió presa pel magistrat del Suprem, Pablo Llarena. I és notícia a Zimbàbue, on Emmerson Mnangagwa ja és el nou president del país africà. Milers de persones han assistit a la investidura del càrrec en substitució de Robert Mugabe, obligat a renunciar després de 37 anys de governar el país amb mà de ferro. I, d'altra banda, Catalunya ha entrat en prealerta per sequera. El nivell de les conques internes ha baixat del 50% per primera vegada des de l'any 2008, el de l'anterior sequera important. També, segons s'informa, des de les autoritats públiques i protecció civil, l'estat de Saula, Baells, Siurana, Riudecanyes està molt més baix que l'any passat, en alguns casos més de 12 punts de percentatge en el que és el nivell d'aigua. I encara us destaquem que han començat avui els talls de trànsit a l'entorn de la Sagrada Família. Aprofitant la instal·lació de la Fira de Nadal, s'ha tallat el trànsit al carrer Sardenya entre Provença i Mallorca, una de les mesures acordades per la Junta Local de Seguretat per a aquesta zona de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns instants al Mirador. Abans, comentari de Ràdio Estel del director Jaume Aymar, que sentirem amb la veu del nostre company Joan Andreu Parra.
Déu vos guard. El pare Alexandre Olivar d'Aidí Benedictí ha estat investit doctor honoris causa per l'Ateneu Sant Pacià a proposta de la Facultat de Teologia de Catalunya. Aquest títol és doblement honorífic perquè és el reconeixement a una llarga trajectòria recercadora i alhora un homenatge a un monjo venerable. El pare Alexandre, de 98 anys, és el més ancià de la comunitat benedictina. En rebre l'anell de mans del gran canceller, Cardenal Omella, emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens i consultes, va dir espontàniament: «És el primer anell que porto en la meva vida». Alexandre Lluís Olivar, nascut a l'Eixample de Barcelona el 1919, porta 82 anys de vida monàstica i 75 de prevera, i es manté encara en plena lucidesa. És lloable que l'Església reconegui els fills que li han dedicat la vida. La lectio, la lliçó magistral, basada en un article del pare Olivar, portava el suggestiu títol de «La litúrgia a Catalunya ara fa 1000 anys». Entre moltes d'altres dades interessants, la lliçó conclou que els narbonesos aclimatats, esdevinguts precatalans, obraren amb llibertat i amb moltes coses que afectaven la seva idiosincràsia, els cristians d'aleshores saberen resistir. Fins i tot crearen una notació musical pròpia per als cants litúrgics. Notació que des de Don Maur, Sable i Royes ha rebut el nom de catalana. Segons el pare Olivar, la llibertat de creació, d'improvisació i d'organització en el camp de la litúrgia perdura molt viva fins al segle XII. Hom es pregunta si avui aquesta llibertat perdura i en quin sentit. Catalunya Cristiana se suma a aquest merescut homenatge i dedica al pare Olivar el primer pla d'aquest número sobre música i fe, que glossa la importància i la vigència del cant litúrgic.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
En 7 minuts i mig de les 6, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En aquest últim divendres del mes de novembre volem parlar de les possibilitats que l'ambient polític torni a la plena normalitat i que els empresonats, almenys els que han estat inclosos en les llistes, visquin la campanya electoral en llibertat. Això és, de moment, només una possibilitat, però no sabem encara si es produirà, si la justícia ho permetrà. Actualment els té a la presó, a uns quants d'ells candidats en llistes electorals, com dèiem. El sorgiment de possibles nous lideratges ha planat igualment els últims dies sobre el debat i els comentaris polítics, tant en el sector independentista com en el que representen també Ciutadans, el PSC i el PP. Ens preguntem si noms propis com el de Marta Rovira, Xavier Domènech o fins i tot Miquel Iceta podrien tenir un cert protagonisme en el proper procés, un cop constituït el nou Parlament, de formació d'un nou govern. Però això, de moment, és avançar-nos massa. En qualsevol cas, la importància de la renovació i la regeneració en un moment com aquest, pensant en futures taules de diàleg més enllà de la vida política i parlamentària normalitzada i ordinària, és també un fet que s'hauria de produir d'una manera o d'una altra. No sabem encara quina serà la via d'aquesta renovació. Ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat el periodista Lluís Foix. Bona tarda, benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda.
Moltes gràcies per haver vingut. També saludem el també periodista, professor de la Universitat Internacional de Catalunya, professor emèrit Salvador Aragonès. Bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant el membre del grup Catalans Lliures i analista polític, col·laborador d'aquesta casa, Alexander Golovin. Bona tarda.
Hola,
benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies per la presència, tots tres. Bé, hem sentit els últims dies alguns noms de possibles relleus. Per exemple, des d'Esquerra Republicana, el mateix Oriol Junqueras des de la presó deia ara fa uns dies que Marta Rovira podria ser una candidata a la presidència de la Generalitat. També la situació de Carles Puigdemont no fa fàcil que pugui sotmetre's a una investidura si continua com està. Senyors, què pensen sobre els lideratges i sobre la situació política ara que sembla que es va normalitzant, però no són unes eleccions tan poc normals com les altres? Això és clar, pensin el que pensin vostès. Qui vol començar? Algú obre foc?
No, a veure, jo crec que aquestes eleccions estan envoltades d'una gran anomalia. O sigui, no, jo no havia viscut mai al meu país unes eleccions en què la meitat del govern sortint doncs estés cessat i l'altra meitat estés en un altre país, que hagués fugit en aquest cas a Bèlgica, no? Unes eleccions que ha convocat el president del govern espanyol, no? Amb les regles de amb la llei electoral que té Catalunya, perquè no n'ha volgut tenir d'altra, degut a que l'Estatut del 79 que ho recomanava, en canvi no s'ha fet en aquests 40 anys, no sé, gairebé 40 anys no s'ha fet una llei electoral pròpia. O sigui, jo crec que són eleccions anòmales. Perquè mai s'havien fet d'aquesta manera i mai havien hagut les circumstàncies que han fet que fossin així. Després, jo crec que, a veure, si hem arribat a aquesta situació, em sembla que el president Puigdemont pot ser cap de llista, podria ser la llista més votada, però veig difícil que sigui president. En el cas d'Esquerra Republicana dic el mateix. A veure, i ho dic des del punt de vista crític o analític, no? Més que crític, analític.
Analític, no, no tant per preferències polítiques.
No, però una persona que ha estat conseller d'Economia, se li han escapat 2.000 empreses, vull dir, aquest senyor no pot ser president de la Generalitat, ho sento, eh? Ja n'hi ha d'altres, la Marta Rovira.
Potser això explica que hagi insinuat que Marta Rovira podria
ser
el relleu.
I després dels altres... Bueno, ja veurem, jo crec que dels altres no n'hi ha un que tingui la possibilitat d'una majoria prou àmplia perquè sigui un president indiscutible. Segurament doncs, hi haurà molts pactes, no? Ara, el que també penso és que, a veure, el país ha de tenir govern i el país ha de tornar a una certa sortida de l'anomalia i tornar a una certa normalitat, vull dir... en el sentit més positiu, més cívic i més polític de la paraula.
I això passarà guanyi qui guanyi, hi haurà un...
Jo crec que serà molt difícil, perquè hi ha hagut moltes ferides, el país encara... Per això jo no em fio gens de les enquestes, perquè les enquestes estan fetes amb un estat d'ànim que no és el normal que té una societat que normalment va a unes eleccions. Per tant, jo espero que la nit del 21 hi haurà més d'una sorpresa, no? No sé en quin sentit.
Però hi haurà sorpresa.
Hi haurà sorpresa perquè diguem-ne, l'electorat doncs no anirà a votar en una situació normal. Ara hi haurà desenes de milers de persones que aniran a Brussel·les, no?
Bueno, una convocatòria per d'aquí uns dies per donar suport al govern destituït.
Sí. Tampoc és massa normal, no? Vull dir que es facin aquestes expedicions. Però això vol dir que hi ha... I si uns van a Brussel·les, els altres aniran a un altre lloc. Es quedaran aquí o també es manifestaran. Jo el que voldria és que la política sortís del carrer i tornés a les institucions. Perquè des de l'any 2012 el senyor Mas va creure que la política es feia al carrer. I els seus successors van creure que la política es feia en manifestacions. I jo crec que la política es fa, és la política...
De les institucions, però que també emana del poble.
Democràcia, no? Evidentment, és la democràcia representativa, que jo crec que és més útil que no pas la democràcia plebiscitària, que és el que s'ha volgut fer aquí. I llavors, la normalitat, clar que hi tornarem, però jo crec que tardarà un temps encara. Però, evidentment, i a més jo crec que, en contra del que pensen i diuen alguns que aquest país, que és un desastre i tal, jo crec que aquest país té un llarg recorregut i té energies suficients per superar totes les situacions adverses que es presentin, no?
bé, més comentaris.
Sí, bé, jo crec que tenim disputes als dos blocs, no? És a dir, el bloc unionistes, tenim una disputa que fins fa poc no creiem que podia ser factible, sinó que Miquel Iceta discutís el lideratge d'aquest bloc a Inés Arrimadas. Fins fa unes setmanes o fins fa un parell de mesos no podíem pensar que Miquel Iceta estaria liderant les enquestes.
Ahir va dir que no investiria Inés Arrimadas, però bé, això són tàctiques.
Potser no l'ha d'investir perquè ell queda davant d'ella.
Això també pot ser.
Això va dir el
Pedro Sánchez, de fet. Sí, però vaja, tots dos d'alguna manera ho van dir.
I per l'altra banda tenim el bloc independentista, que, com bé deia el Lluís, és bastant difícil que el Puigdemont pugui ser president a nivell executiu, és a dir, que pugui exercir com a tal. I llavors el que sí que podem veure és que es creïn dues figures de govern, una figura del govern legítim i una figura del govern executiu, que és una proposta que ja s'ha discutit i ja s'ha parlat. Llavors el que entraríem a parlar és quin és el president executiu. Però si Puigdemont no pot ser president, la resposta fàcil o l'alternativa en principi hauria de ser Oriol Junqueras, però Oriol Junqueras no es pot permetre sortir de la presó i poder-se presentar a les eleccions, perquè davant de l'electorat independentista la seva imatge no quedaria bé i quedaria desigual respecte a Puigdemont. És a dir, Puigdemont és el president legítim, està exiliat, en canvi Oriol Junqueras doncs, es pot presentar tranquil·lament, entre cometes, a les eleccions. Per tant, Oriol Junqueras es pot trobar en què hagi de decidir entre quedar-se a la presó i que el seu partit guanyi les eleccions, o sortir i jugar-se i posar en risc el resultat electoral.
Sobre Puigdemont també hi ha moltes incògnites en relació amb el que pugui passar sobre la seva situació, per exemple, de comparèixer novament davant la justícia a Bèlgica el dia 4, i bé, veurem si el dia de les eleccions s'ha resolt la seva extradició, no? Però clar, si es resol la seva extradició, probablement, no sé què pensen vostès, però aniria a presó, no?
Jo crec que no es resoldrà encara la seva extradició abans de les eleccions, que per tant, però que en tot cas, vull dir, ell és un senyor fugit de la justícia, d'una justícia que està en un estat de dret reconegut per tothom, això és veritat, digui el que diguin aquí alguns, i això doncs, fa que aquest senyor, doncs, si torna aquí, doncs, haurà de passar pel jutjat. Jo no sé si anirà a la presó, perquè vull dir, això ja dependrà del jutge que li prengui declaració i després digui el que digui, li deixarà prendre possessió. Vull dir, no sé què passarà. Però que aquest senyor doncs, bueno, porta un parell de mesos fugit i llavors, doncs, clar, tot senyor que està fugit, el vendria aquí, doncs aquest senyor se l'agafa. L'agafa i li diu, almenys, va d'un jutge i el jutge decideix quina és la seva situació.
Jo sí. Bueno, Salvador, sí que és veritat que vivim en un estat de dret i que, evidentment, Espanya no és una dictadura ni molt menys, però sí que és veritat que la línia que en principi ha de separar els poders és cada cop més fina i menys i més transparent. Quan el president del Tribunal Suprem diu que la base de la Constitució i l'estat de dret...
No estic d'acord.
Però el president del Tribunal Suprem diu que l'estat de dret es basa en l'unitat d'Espanya i no en les llibertats individuals o els drets humans.
Bueno, mira,
quan
això,
el ministre d'Exteriors d'Estis diu que Puigdemont anirà a la presó igualment, o Xavier García Albiol diu que ha d'acatar el...
Escolta, perdona, aquest tema avui no el discutim si la justícia va, puja i baixa. Jo aquest tema no el discutim. Espanya és un estat de dret reconegut per tot el món.
Vostès han manifestat opinions que poden ser discrepants.
A veure, és que no... No és una opinió meva.
Sí.
No és una opinió meva. O algú ha dit que Espanya no era un estat de dret. Uh-huh. Bueno, me sembla que el de Venezuela o alguna cosa...
Bueno, en el cas hi ha molts catalans que amb l'estat de tensió que hi ha ara també ho pensen.
Bueno, em sembla molt bé, tu, que pensin el que vulguin, però jo prefereixo el que pensa el món, no el que pensen doncs, uns quants catalans. Dit això, jo crec que seria moment, Alexander, seria un moment molt bo abans de començar la campanya electoral, de superar aquestes barreres que tu has posat. Dius, els unionistes i els independentistes. És que jo crec que en aquests moments, i tal com està la precampanya electoral, ja no es pot dir d'unionistes i independentistes. Perquè en aquests moments no sé si el PDeCAT dirà que són independentistes i que... No ho sé. El discurs que ha fet avui el Miquel Iceta... No era un discurs d'unionistes, sinó de tendir ponts. O sigui, no és...
Jo crec que el Miquel Iceta li dius que és un unionista i s'enfada, perquè dius, escolta, a mi m'agrada unir, doncs, m'agrada unir els espanyols amb els catalans i els catalans entre si. Primer, els catalans entre si, i segon, els catalans amb els espanyols. O sigui, aquestes coses, vull dir, jo crec que han de superar també aquests llenguatges que venen del procés que ha mort.
Vostè creu que el procés ha mort, però en tot cas bueno, tindrem mort, un debat.
Bueno, ha mort aquesta fase del procés.
Aquesta fase, sí,
no,
sí,
dic,
sí.
No dic que hagi mort tal.
Ja l'entenem.
La fase aquesta ha mort, governen a l'exili i totes aquestes coses, vull dir, no. Bueno, jo dic, dit això, em sembla que aquestes eleccions donaran, no diria algunes sorpreses, però doncs poden donar lloc a que en aquest país es pacifiqui una mica.
I potser amb més diàleg entre tots.
Amb més diàleg entre tots, exacte. Ara, les empreses aquí no tornen.
Les que han marxat.
Les que han marxat no tornen. Això, vull dir, això són les informacions que he tingut de diverses d'aquestes empreses.
Algunes ho han dit.
Que no és que han marxat perquè... per dir, escolta, mira, fem un crit a l'independentisme dient que...
Com una protesta.
Que... No, aquestes empreses han pres una decisió molt sèria, molt seriosa, i no tornen. No dic totes, però algunes tornaran, m'imagino. Però que són, però les grosses no tornen.
Senyor Foix, després de la diferència que s'ha vist una mica entre els posicionaments...
No, hi ha molta diferència.
No, és clar, però sobre el tema de l'estat de dret, sí, sí.
Hi ha dues coses. Això de les empreses, evidentment, que no tornen, però, a veure, jo penso que les vinyes de Codorniu no les agafaran de Sant Sadurní i les portaran a Aro.
No, això és evident.
Les vinyes seguiran aquí, i els treballadors que conreen aquestes vinyes seran gent immigrants, gent...
Però, Lluís, les vinyes no són Codorniu, tu saps que ells... El Codorniu compra els pagesos...
Un d'ells, dels quals sóc jo. Els hi venc. Però... O sigui que...
Sí, vostè ha posat un exemple, però, evidentment, la seu social és una qüestió, doncs, de...
No, i la caixa ha marxat, i els consells es fan a València, i aquí l'activitat...
De... I els advocats que treballen a la caixa, que treballaven a la caixa, ara hauran de tenir...
Acreditats
a València, perquè no poden presentar...
Jo no estic defensant això. El que dic és que aquí, en el moment en què hi hagi una certa pau social, que ara no hi és... doncs jo crec que les coses es posaran al seu lloc. I si no tornen en 2 anys, tornaran en 5 o tornaran en 10. Això tot depèn de quina sigui l'actitud que tinguem els catalans entre nosaltres. I després, una cosa que jo no estic d'acord, aquesta cosa que té un president legítim i l'altre executiu, això no sé pas d'on ha sortit. Sí, això... O sigui,
quin manual.
En quina legislació comparada es troba aquesta cosa?
Ah, no és una cosa que es pugui... No, és la idea que es té des del...
No, la idea que tenen alguns que ens la volen fer
sí, passar, sí,
però que s'han cregut aquesta gent. Què vol dir, això d'un president?
Sí, sí, això no existeix.
El president està cessat.
Sí, sí, però en principi s'ha desconsiderat el president Puigdemont el govern legítim, però com que tindria problemes per venir a Catalunya i exercir la figura
del president... No és el Puigdemont el president del govern legítim en quan ha estat destituït per un govern legítim,
O sigui,
una qüestió complexa.
Jo crec que una de les coses que ha passat entre uns i altres durant tot aquest període s'ha malmès el significat de les paraules.
I tant.
S'han buscat paraules per justificar actituds. Sí. I aleshores ha dit, pues, mira, això li direm allò. Quan ha resultat que no ho dic jo. Avui ho diu, no sé si el diari ara aquí, l'exconseller, o el Toni Comín. El titular no sé quin és, però ve a dir, escolti, que ens vam equivocar. D'acord, escolti, però si un s'equivoca no es torna a presentar, eh?
Sí.
Amb un tema d'aquesta magnitud, perquè si un s'equivoca perquè ha fet una llei sobre l'agricultura o sobre la indústria o sobre els drets d'autor,
no
això és una part de la política,
no,
però si tu fas...
Sí.
Si tu estàs... comences un procés en el qual has de marxar del país i l'altra meitat del govern doncs està a la presó, home, jo no diré que tota la responsabilitat sigui dels independentistes, però els que ho han començat són ells. I després que doncs, el govern o l'Estat, a través del seu president, doncs ha fet una política la que considera més oportuna. I finalment, ell diu, no m'obligueu a fer el que no tinc ganes de fer. I això ho diu una setmana abans. I hi ha un pacte dos dies abans, a Vitòria, el senyor Urcullo, que avui ha estat amb una persona que hi era a la reunió, que eren quatre de Barcelona i dos de... que el senyor Urcullo parlava amb el Puigdemont i parlava amb el Rajoy. I arriben a un pacte que ell farà les eleccions.
S'ha filtrat la frase, l'endacari convocarà eleccions,
sí,
no?
Sí, exacte, convocarà eleccions. I el mateix Puigdemont, aleshores president, convoca la premsa per 11:45, tots allà esperant a la televisió, perquè faria eleccions. Després ho ajorna,
no, la borsa.
Després ho ajorna fins a 12:45, i després no les convoca. O sigui, i llavors sí. Què passa? Llavors intervé l'Estat perquè s'havia arribat a un punt de que el Rajoy perdia tota l'autoritat, i després es perdia...
Però no.
Va trencar el diàleg, també.
Però en aquestes eleccions sí que és cert que en eleccions normals, quan els polítics no fan allò que van prometre, el que s'ha de fer, o el que crec que s'ha de fer a nivell moral, és no tornar-los a votar. Però aquestes eleccions també tenen un punt en el que, sobretot un bloc, encara que a tu, Salvador, no t'agradi parlar de blocs, però és cert que encara hi ha dos blocs importants, és que un determinat bloc, que és l'independentisme, no vol legitimar l'acció del 155 que va fer el govern. Llavors, encara que l'electorat independentista pugui estar en desacord amb certes mesures i certes accions que s'han pres des del govern i que no poden no estar-hi d'acord...
O pogués voler cares noves, potser,
exacte,
en un determinat moment.
Hi ha un factor que passa per davant, que és no legitimar el 155 i seguir considerant el govern que es va destituir per l'Estat espanyol, el govern legítim i l'únic que pot...
Això, si em perdones, això és viure amb el que aristotèlicament es diu amb un ens de raó. Una cosa que sí. Està...
De tota manera, senyor Foix, hi ha molta gent que ho veu així a Catalunya.
No, i tenen tot el dret. O sigui, jo no, per no això, em fico amb la gent.
Democràticament...
Tenen tot el dret, però han estat alliçonats i dictronats per la...
Això no ho sé, però és igual.
...catalana i per l'AMI.
Bé, això és discutible, però vostè ho veu així.
Donant-los-hi mentides, sí, històries
però,
i tal.
Però finalment el responsable...
Creguin el que vulguin.
El responsable...
La realitat no és aquesta.
És un mateix, o sigui...
Les opinions les manifesten lliurement, les
exacte,
persones.
Exacte, i si algú es deixa influir o es deixa... Doncs aquest no és el tema. El tema és que hi ha molta gent que votarà independentista, passi el que passi, perquè...
Oh, perquè ho sent.
Perquè ho sent. Sí, perquè ho sent així.
Perquè aquí jo crec que hem convertit, almenys en un període determinat, la política en uns sentiments, quan jo crec que la política són interessos.
Avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen els periodistes Lluís Foix i Salvador Aragonès i també l'analista polític i membre del grup Catalans Lliures, Alexandre Golovín. Tenim la pregunta del dia, us la recordem, que no us l'hem dita durant el programa. Els principals partits s'haurien d'haver renovat més de cara al 21 de desembre? Teniu tres possibles respostes. Una, sí, els sobiranistes, després del fracàs del procés i l'acció judicial. Teniu una segona, sí, als que han donat suport a l'article 155, o una tercera, no, el poble decidirà democràticament sobre uns i altres. Hi ha un empat entre la primera, sí, als sobiranistes, i la tercera, no, el poble decidirà, 41%, i la del mig, la de que s'haurien de renovar els partidaris del 155, per dir-ho així, 18%. Bé, en tot cas, hi ha bastanta força transversalitat entre els oients i entre la població en general.
No, però veus, jo m'agafo també...
Pocs minuts,
sí, m'agafo també a el que deia abans el Lluís, no? Alexander, és que no existeix govern legítim. Legitimitat. La
dona la votació.
La dona la democràcia. I la democràcia va llegir el poble espanyol. I la democràcia va llegir una Constitució. I la democràcia va llegir i ha llegit i tal uns poders i uns estatuts i un tal. Aquestos, quan s'ha encarregat i tal, aquesta ha perdut la legitimitat. Llavors, l'única legitimitat possible és la que està d'acord amb la llei. I aquestos s'ha encarregat totes les lleis fonamentals, me refereixo. I s'ha acabat la legitimitat.
La legislació, en molts casos, durant molts cops al llarg de la història, no sempre ha estat el garant...
Bueno, això és el que dic. Sí, aquesta és la...
Sí, la legalitat i moralitat no sempre van lligades.
No,
però... Hi ha moments en què la legalitat no permet que causes justes moralment...
Alexander, no amb una democràcia. Sisplau, no amb una democràcia, perquè a França la legalitat
Doncs escolta'm, si tu ets Còrsega i te'n vols anar de França, doncs t'aplicaran l'article 155.
Estats Units ha estat sempre una democràcia.
L'article 155 no és un fenomen.
Perdona, senyora, és que se'ns acaba el temps. Sí, sí.
És un article que està allí per defensar la unitat dels països. Sí. Veure.
Hi haurà campanya electoral amb tots els líders en llibertat, creuen vostès? Només si ho pensen, més enllà del que vulguin.
A mi m'agradaria molt. A
vostè li agradaria, senyora Aragonès. Doncs bé, curiosament hi ha transversalitat de posicions. I vostè, senyor Foix, què en pensa? Hi haurà Oriol Junqueras en llibertat, per exemple?
La presó, doncs, no tinc... No només em molesta molt que la meitat del govern del meu país estigui la presó. Això.
No condemnats, a més, estan en mesures cautelars.
I això és el tema de la presó preventiva, que això ho trobo una... Mm. Ara, el que trobo més greu és que hi hagi uns quants que hagin fugit, perquè s'han escapat.
Mm-hmm. Bé, senyors...
El d'en Cas va escapar per la claveguera i l'altre s'ha escapat.